Segurament teniu sentit els nens d'alta capacitat. I sobretot, la qüestió és com detectar-los. Seria una de les qüestions que possiblement pares i centres educatius haurien de tenir en compte. De fet, ja s'ha fet una campanya perquè els pediatres puguin detectar els nens amb altes capacitats. Però això com es detecta? De quina forma es detecta? És una qüestió complicada. De fet, l'octubre de l'any passat la plataforma es va dirigir a 23.000 centres educatius espanyols, instant-los perquè es mantinguin atents a aquesta captació de nens que fins ara s'anomenaven superdotats. Bé, possiblement igual si ho deixem amb altres capacitats també seria factible, no? Vigileu, que quan parlem d'això molts pensaran bé, doncs el més brillant de classe, doncs aquest ha de ser d'altes capacitats. Doncs possiblement no anem per bon camí, perquè sovint aquests nens i nenes, clar, sovint no són els més brillants de classe. És que aquí està la qüestió, per això pot despistar una mica. En parlem de tot això amb la Maria Sánchez, que és d'alta capacitat, té alta capacitat, no sé si la definició és la correcta, i a més que muntarà un congrés, o munta un congrés pel dia 4 de maig vinculat amb aquest tema, enfocat a joves, adults i que són perfils possiblement també molt oblidats dins de les altres capacitats en aquest cas, no? I a més és especialista a nivell professional en aquest tema, així que intentarem treure l'aigua clara amb ella per començar jo. Maria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
M'està costant molt definir l'alta capacitat. Com ho la defineixo? Perquè jo no sé si dir és superdotat o és alta capacitat, però com s'ha de definir això perquè quedi clar?
Mira, en primer lloc et vull felicitar perquè la introducció que has fet és fantàstica.
Ah, gràcies, molt amable. Que...
Sí, sí, sí. Jo sempre començo les meves explicacions dient què no són les altes capacitats, perquè així ja fem una miqueta del dibuix real del que sí que és.
D'acord.
Què no és? No té per què ser un alumne excepcional. Ni ha de ser aquest alumne que ho fa tot bé, ordenat, fantàstic, estupendo. No és l'alumne exemplar. És una persona que té un cervell, que té una manera de pensar, sentir i viure diferent. Vale? Això què ens porta? Que si tu dius, quants són 2 i 2 més 4? És el que et dirà. Pot ser, 4 és 1 més 1 més 1 més 1, 0 més 4, 2 per 2. O sigui, són aquests que et donen unes respostes diferents que no t'esperes com a pare, com a docent. O sigui, tenen un pensament divergent, vol dir que la seva manera de processar i d'arribar a un resultat és completament diferent a la convencional.
D'acord.
Per tant, aquesta és una clau de les que ens ha de fer despertar un ostres.
Entenc. Bé, possiblement ens trobarem uns quants nanos d'aquests, però com saber si realment això és una alta capacitat o cap altra cosa? Això com...
No, doncs mira, com es valora? Més característiques que tenim. Tenim més característiques que són la sensibilitat emocional, sensibilitat sensorial, una memòria desbordant, un sentit de la justícia espectacular de dir no és just i t'ho argumenten. O sigui, són trets que formen part de totes les persones amb altres capacitats. A partir d'aquí, evidentment, de la part qualitativa, tenim unes eines quantitatives que ens donen el número, perquè al final som un número i l'objectivitat ens la dona la xifra, no?
D'acord.
I hi ha diferents bateries, vull dir, hi ha el WISC, per exemple, un RIAS, un BADIC, o sigui que cadascuna t'estudia la part espacial, la part de memòria, la part verbal, la part de raonament...
D'acord. Maria, tu quan et van dir allò de ets d'alta capacitat, quan ho vas descobrir, en quin moment es va sospitar, com va ser?
Sospitar no es va, o sigui, no ho havien sospitat mai quan jo era petita. Jo vaig començar a llegir amb 4 o 5 anys sola, veient com a la llar d'infants, que llavors estàvem tots junts, doncs ensenyaven els de 6 anys, i jo vaig veure com n'ensenyaven, i un dia em vaig posar a llegir el titular dels diaris a casa meva. Però mai havien pensat que hi ha d'altes capacitats. Arrel del meu fill, que als 3 anys li van detectar d'alta capacitat, en aquell moment va ser quan van començar a explicar-me què era, dic... alerta, que jo he viscut tot això, jo m'he sentit així. I els 41 anyets em van dir, tu també ets com el teu fill, de capacitats.
D'acord.
Vull dir que va ser arran de, bueno, doncs, d'entendre el que no sabíem i el que tu sí que has comentat ara.
D'acord, sí, quan un nen o nena no se li detecta, llavors possiblement pot tenir problemes al col·le, a classe, problemes personals, problemes d'incomprensió. A tu et va passar això, Maria?
Sí, molt. Quan tu ets diferent, no saps per què l'entorn, bueno, no vas alineat amb el que toca. Aleshores, clar, vas creixent pensant, bueno, doncs, sóc estrany, bueno, doncs, no encaixo, bueno, doncs, no tinc els mateixos interessos perquè sóc un bitxo raro. I tu mateix et vas com aïllant, no, del món. I jo tenia amics, vull dir que no és allò que estigués sola.
Ja entenc.
Però no acabava de trobar el meu espai ni gent que seguís la meva línia fins a la universitat ben bé. Amigues sí que en tenia, però molt poquetes, però un grup d'amics, gent que m'entengués i trobar-me centrada a la universitat.
Però tan discriminatori és? Ostres, em sorprèn això que em dius, perquè, clar, jo entenc que puguis avorrir-te a classe, puc entendre que hi ha coses que no acabis d'entendre, però que no acabis de sentir-te encaixat, però arribar a tal punt la discriminació, o l'autodiscriminació fins i tot?
L'autodiscriminació, la discriminació social no, l'autodiscriminació. Tu mateix vas notant les diferències i com que tu analitzes les coses molt més enllà, aleshores ets tu el que et fas desencaixar, no? De dir, és que aquí no hi tinc lloc, és que aquí no hi entro, és que això no.
D'acord. Ara que el teu fill ja han detectat tot això, que tu ja tens una experiència prèvia, com ho apliques, com li ensenyes perquè no senti la mateixa autodiscriminació en aquest cas i no se senti un bitxo raro?
Mira, jo penso que com tota la vida, o sigui, tu has de viure-ho, passar-ho i afrontar-ho. Mm. El que passa és que ell ara té un referent que també ho ha viscut i jo el puc acompanyar un cop ho ha passat a com enfrontar-ho, com dir, bueno, doncs no passa res, ets diferent com tothom és diferent, aquest és diferent amb això, aquest altre amb això i tu amb això. Aleshores és enfocar des de la naturalització de la situació, no? O sigui, hi ha diferents maneres i tu estàs en aquesta.
Clar, la pregunta que es pot fer moltes persones és i com aprofitar l'alta capacitat? O com podem, perquè això ha de ser des d'un punt de vista educatiu, no? Un cop detectat, com fer que una persona pugui treure profit de tot allò?
Mira, si una persona amb alta capacitat se sent com obligada a treure profit, el perd tot. Aleshores, el tema és parlar molt què t'interessa, què t'agrada, com ajudar-te, com motivar-te, però a partir del seu... O sigui, el punt ha de sortir del nano, de la nena.
Quan parlo de treure profit, no em refereixo a un treure profit econòmic, en aquest cas.
No, parlava d'interessos cognitius.
Sí, exacte, d'ànima, d'encaix, d'això, amb això... Home, si després agafem una superbona feina, millor que millor, però em referia a això, no? A sentir-te, a desenvolupar tot allò.
Moltes vegades, o sigui, però el punt clau és que la persona estigui contenta, tranquil·la, feliç i se senti encaixada i bé amb ell mateix i en el món real. Però una persona emocionalment està a lloc. A partir d'aquí és dir, què t'agrada? Què voldries fer? O sigui, i anar-lo encoratjant, diguéssim, a partir dels seus interessos i anar veient cap a quina via se sent més còmode per anar ampliant i aportant. Perquè no és allò, a vegades els pares et diuen quan fas una avaluació, escolta'm, a on l'apunto? Dic, a on vulgui. Què li agrada? Què vol fer? Com podem aprofitar-ho? Dic, ho aprofitarem bé amb allò que ell sigui el número 1 i se senti a gust. Fins que no trobem aquest punt, moltes vegades costa acabar d'enfocar aquesta capacitat, no? Perquè tot, a veure, són persones que parteixen de motivació. I si no hi ha motivació, no tiren endavant amb una cosa que no els interessa.
Bé, llavors, has muntat un congrés el dia 4 de maig vinculat amb aquest tema, no? O sigui, enfocat a joves, adults i perfils molt oblidats que poden ser dins de les altres capacitats. Perquè és veritat que quan parlem d'altres capacitats parlem dels nanos, parlem dels petits, però a vegades dels grans, dels adults ja ens oblidem, no? Passen moltes coses.
Sí, és que jo sempre, vull dir, quan parlem amb gent que coneixem aquest terme, sempre diem el mateix, els adults són com nens petits amb una motxilla que té més mal. Aleshores, han passat tot un procés sense, com el que jo explicava de mi, que no ens hem conegut, que no ens hem comprès, que no ens hem trobat, i això et genera un malestar emocional que fins que no li poses nom, doncs a tu mateix, vull dir, et fa com una miqueta d'autodestrucció, autoaïllament. En el moment que t'ho diuen, dius, ah, no era estranya, no era tal, simplement tinc aquesta característica que em porta això. Llavors, aquest procés, això implica un dol inicial, no? De dir, ostres, m'he estat fent mal, una acceptació de la situació. Llavors, això és, i moltes vegades ens trobem amb nanos de 16, 17, 18 anys que els hi troben, perquè hi ha un altre concepte que es diu doble excepcionalitat, que és quan hi ha alta capacitat i hi ha una dislèxia, un TDA, un autisme. Què passa aquí? Passa, doncs, que es tapa la capacitat, no es veu. Aleshores, encara són doblement invisibles i oblidats. Entenc. I aquests n'hi ha molts d'adults i nens que s'ho han passat supermalament i que estan fets pols emocionalment.
Entenc. Llavors, clar, això segurament seria una part de feina dels progenitors, però després també del sistema, i particularment del sistema educatiu, potser, no?
Oh, i tant.
L'administració, què fa per intentar detectar i que aquestes persones d'aquestes característiques doncs, se sentin bé i poder aprofitar? Quan dic aprofitar, em refereixo a que no se sentin estranys.
Exacte. Bueno, doncs, el que s'està fent és, jo, per exemple, porto la formació de docents i professionals d'orientació de la província de Girona, és anar formant cada vegada més docents i professionals que puguin empatitzar, comprendre, escoltar, i quan vegin dir, no busco això, però com veiem un nano així, del que estava comentant ara? Si veiem un nano que quan parla és brillant i t'argumenta i sobre paper no se'n surt, dius, que m'estic perdent? Si no em quadra el paper amb la boca. Doncs aleshores aquí és dir, ep, potser és molt intel·ligent, però hi ha una dificultat que no el deixa arribar aquí. O sigui, és conscienciar-se a nivell de formació, perquè el que falta és formació i informació. A mesura que anem escoltant i comprenent, a poc serà la via de dir, vale, aquesta és aquest alumne tal, aquesta alumna tal. I tenim una altra cosa que també és el gènere. La dona de per si s'amaga sempre, però la dona d'alta capacitat encara més. Per què? Perquè vol encaixar, perquè vol trobar un lloc, perquè vol ser com les altres i perquè no vol que l'aïllin. Per tant, posa per davant el seu encaix personal i social a la seva capacitat.
Doncs,
i llavors és més difícil
clar,
de veure.
Entenc. Doncs, Maria Sánchez, primer, moltes gràcies de l'Associació Espanyola de Superdotats amb Talent per Nens, Adolescents i Adults. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i obrir-nos les portes a entendre una mica millor el que és ser una persona això, amb altes capacitats. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.